Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Milers de persones, la majoria dones, surten als carrers de Catalunya per exigir l'erradicació de les violències masclistes. A Barcelona, la Guàrdia Urbana xifra l'assistència en 1.500 persones i l'organització, l'entitat Novembre Feminista, ho apuja fins a les 15 o 20.000 i ho qualifica de gran èxit. El clam ha estat unànime que la vergonya canviï de bàndol, que es posi el focus en els agressors i que es deixi de qüestionar les víctimes. També s'ha exigit a governs i institucions que prenguin mesures urgents per acabar amb les violències masclistes. Dolo Puridos, portaveu de Novembre Feminista.
Volem posar sobre la taula que els agressors haurien de ser els que tinguin por i vergonya d'exercir aquestes violències. El cas Pericot ho ha posat a sobre de la taula i el que demanem és justament que canviï aquest paradigma i que les administracions assumeixin les responsabilitats que calen perquè això sigui d'aquesta manera.
També a Madrid la protesta ha mobilitzat milers de persones en dues manifestacions simultànies amb un mateix objectiu, però amb diferències d'enfocament. Concentracions l'endemà de la detenció d'un menor de 17 anys acusat de matar la seva exparella de només 15 anys a Oriola, al Baix Segura. Notícies amb Marc Teixidor.
Un jutge de l'Audiència Nacional en actiu carrega contra Irene Moreno Montero per la llei del només sí és sí. En una conferència d'ara fa dues setmanes a Madrid, Eloy Velasco, magistrat de la sala d'apel·lacions del tribunal, va dir això sobre la normativa impulsada per Podem.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
L'àudio l'ha publicat al País, coincidint amb el 25N.
Jutges i fiscals retirats presenten una querella contra el rei emèrit per 5 delictes contra la hisenda pública per haver regularitzat indegudament la fortuna que va ocultar entre el 2014 i el 2018. Ho han explicat al Matí de Catalunya Ràdio l'exmagistrat del Suprem José Antonio Martín Pallín i al Catalunya Nit l'exlletrat del Constitucional Joaquín Uria, signants de la querella.
Cuando regulariza después de 7 meses de esa notificación, ¿no? Ya ni es espontánea.
Si tú pudieras esperar hasta que te estén investigando o no, y una vez que te han pillado, entonces regulariza. Entonces nadie pagaría.
La jutgessa del cas de l'assalt del Capitoli als Estats Units tanca la investigació contra Donald Trump a petició de la Fiscalia. El fiscal especial Jack Smith ha demanat que es desestimi la causa perquè no es pot processar un president en exercici i si ara comencés un judici contra el president electe, molt probablement encara estaria en marxa quan Trump prengui possessió del càrrec el pròxim 20 de gener.
El Gabinet de Seguretat d'Israel decidirà aquest dimarts si dona llum verda a la proposta d'alto el foc amb Hezbollah promoguda pels Estats Units. L'acord establiria 60 dies sense atacs durant els quals els combatents israelians i xiïtes s'haurien de retirar del sud del Líban, on s'instal·laria l'exèrcit libanès. L'ambaixador israelià a les Nacions Unides, Dani Danon, diu que s'ha progressat molt.
Estem avançant en aquest front. El nostre objectiu era molt clar, que Hezbollah tornés més enllà del riu Litani. Farem el que calgui per garantir que no tornin a acostar-se a la frontera. Hem après la lliçó del 2006. We learned the lessons from 2006.
De tot allò que m'agradava.
El Teatre Tívoli de Barcelona ha acollit aquest vespre la gala solidària amb un altaló per València per recaptar fons pels damnificats del sector de les arts escèniques pels aiguats al País Valencià.
La festa dirigida per Joan Arquer i presentada per l'actor Santi Millán ha comptat amb actuacions musicals de Joan Dausà, Sopa de Cabra, Miqui Núñez, Mariona Escoda o Clara Peia i ha recitat de textos teatrals ni poemes en les veus de Julio Manrique, Cristina Plazas o Josep Maria Pou. Toni Albadalejo és el vicepresident d'ADECA.
Estaven trucant als nostres amics germans de València i estaven plorant. I els van dir, pugeu i us farem una abraçada. Una abraçada, us ajudarem en allò que puguem i us donarem feina perquè el que necessitem és que segueixi el teatre. I el futur depenia de que entre tots ho farem.
Tota la recaptació de la gala s'ha destinat a professionals i companyies del sector escènic afectats per la dana.
Dels esports, Lamine Yamal continua de baixa. Es perdrà el Barça-Brest d'aquest dimarts a la Lliga de Campions de Futbol. El davanter blaugrana continua amb molèsties al turmell dret i fins i tot és dubte per jugar dissabte en Lliga contra el Les Palmes. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, ha demanat màxima concentració enfront de l'equip francès.
You have to be well connected.
Has d'estar ben connectat a la defensa, però també a l'atac. És important que estiguem ben connectats en la pressió, en la defensa de la pilota. I en aquest nivell, quan no ho fem, els equips saben aprofitar-ho.
Focus on that.
El Madrid es quedarà sense Vinícius, que té una lesió als bíceps femoral de la cama esquerra i s'estarà unes 3 setmanes de baixa.
El Barça de bàsquet ha oficialitzat el fitxatge del base brasiler Raulzinho Neto fins al final de temporada. Neto, de 32 anys, arriba per cobrir la baixa de llarga durada de Nicola Provitola i té experiència de 8 anys a l'NBA.
I encara en bàsquet, la selecció espanyola masculina s'ha classificat matemàticament per a l'Eurobàsquet 2025. El combinat de Sergio Scariolo ha derrotat per 84-71 a Eslovàquia. A partir hi han participat 3 catalans, Miquel Salvó, Jacobo Nassima i Rafa Villar.
Fins aquí les notícies.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica, a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns? Qui sap si heu parlat de violències masclistes, d'aquest gran clam al carrer per acabar amb aquesta xacra, o heu comentat el cas de la residència de Vilassar de Dalt, que deixava fins a 15 hores els avis sense menjar, a més de tenir-los tancats a les habitacions. Drets Socials ha sancionat amb 108.000 euros la Fundació Hospital Sant Pere de Vilassar. Hem resolt la primera trucada a Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residència 5+1 de Catalunya, i a Maria Carme Carrió Salabernada, que és activista per la dignitat de la gent gran. I mira, ara mateix, obrim el 93-201-7474, 8 línies i a punt amb preguntes o respostes. Aquesta de la Carme de Sant Andreu diu: per què no escoltem més els altres? També vol parlar, però... tothom diu vol parlar, però trobo que poca gent escolta. Ha contestat la Rosa Maria, diu: pequem d'egoistes i d'egocèntrics. Hi ha gent de tot, això sí, els que interrompen, els que monopolitzen, aquell que té necessitat exagerada d'explicar com si la vida fos més important la seva que la dels altres, però també hi ha gent que sí que sap escoltar i que és escoltada. Sortosament no som tots iguals, qui dona rep i qui deixa parlar també és escoltat. Disposem de 8 línies, 93-201-7474, atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic, amb ignorància creativa i espurnes populars. No es pot matar tot el que és gras.
Dites fites.
Bona nit. Ara fa 10 dies, un incendi en una residència de gent gran a Villafranca d'Ebro va matar 10 avis intoxicats pel fum i dos més de ferits greus. Jardines Villafranca és una residència especialitzada en demència i salut mental a uns 30 quilòmetres de Saragossa. El sinistre va ser de matinada i amb només dues cuidadores pels 69 residents. Les dues treballadores van treure tants avis com van poder, però no els van poder salvar tots. Dues cuidadores per a 69 residents, alguns amb problemes de mobilitat o autonomia, són suficients? Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Residències 5+1 de Catalunya, bona nit i gràcies.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
És habitual que en una residència amb gairebé 70 residents de nit només hi hagi dues cuidadores?
I menys encara. Penseu que a la majoria de les residències només hi ha un gericultor per planta i això no sempre. Això vol dir que un gericultor haurà d'atendre a 30, 40 o 60 persones. Nosaltres tenim denúncies de treballadores que ens diuen que en una residència de 100 persones potser hi ha un o dos.
Per què no hi ha prou personal?
Perquè s'ha mercantilitzat les cures de les persones dependents. Això ara és un negoci. Penseu que en el sector residencial tenen presència totes les empreses de l'IBEX 35 i els grans fons d'inversió com Domus Vi, Orpea, Mavir, Colisée. La llista és tremenda. Perquè Espanya té una de les taxes més altes d'esperança de vida del món, hi ha molta demanda i inversió pública zero en construcció de residències. Per tant, això garanteix el negoci privat. I el negoci privat, aquí es fa d'una manera molt bàsica, incomplint i reduint les ràtios de personal, perquè això és el gruix de la despesa en una empresa. I donem una alimentació de molt baixa qualitat. D'aquí surt el negoci.
I també s'acaba de saber que una residència a Vilassar de Dalt deixava avis sense menjar 15 hores. A més, el descontrol horari dels àpats també tenien tancats els avis a les habitacions. Drets socials, el departament ha sancionat amb 108.000 euros la Fundació Hospital Sant Pere de Vilassar.
És que tenim un problema. Quan la cura de les persones dependents es converteix en un negoci i tenim una inspecció que no controla, perquè tenim molt pocs inspectors per tot Catalunya. Penseu que hi ha 29 inspectors per tot Catalunya, per tot el sector de la dependència. Algú pensa que ens ho controlarem alguna cosa? I després, si una empresa incomplint guanya 40.000 euros, per posar un exemple, però la sancionem amb 6.000, què penseu que farà? Òbviament, continuem complint, que guanya més diners. I una altra cosa molt important, no podem deixar una empresa que ha estat mantenint aquesta situació d'indignitat durant 3 anys a aquestes persones, que només en baixi amb una sanció. Això vol dir que el sistema no funciona.
Ens escolta Maria Carme Carrió Salabernada, que és especialista en gent gran, escriptora i activista per la dignitat de la gent gran. És autora del llibre Bellesa, realitat menystinguda, actiu emergent. Maria Carme, bona nit. Quina reflexió vols fer?
Bueno, estic astorada del que explica la companya sobre les residències. Jo tinc informació una mica de com funcionen, però que arribi a aquests extrems és que és vergonyós. O la gent fem alguna cosa per evitar-ho, no pot ser que siguin maltractats la gent quan és gran, que ha lluitat tota la seva vida per tenir una vida digna i que els hi regalem aquest regalo de malviure. Ho trobo fastigós, ho trobo indecent, ho trobo que aquí, si cap polític ens escoltés, els hauria de caure a tots la cara de vergonya per no tenir més dignitat i treballar tot això. No pot ser aquestes residències massificades amb poca formació, amb salaris minces, amb una planificació que només importa el diner, no importen les persones. Per altra banda, tant passen aquí com a molts hospitals, que la gent gran, per sistema, se'ls obliga a dobolquers. Clar que se'ls obliga a dobolquers, perquè així ningú ha de treballar. I se'ls obliga a dobolquers a molta gent que no ho necessita, que té control. Igualment se'ls obliga a prendre pastilles per dormir a persones que mai durant a tota la seva vida, tinguin l'edat que tinguin, han hagut de prendre pastilles per dormir. Què estem permetent? És que és vergonyós.
Mireu, nosaltres fa molts anys que estem demanant un canvi de model, i un canvi de model que dignifiqui tant la vida de les persones grans com dels treballadors. Algú pensa que una gericultora podrà atendre 15 persones cada matí els que ha d'aixecar? Els ha de fer la higiene personal, de vestir, els ha d'ajudar a esmorzar... És impossible, és literalment impossible, perquè a més s'han d'ocupar d'administrar la medicació, de fer canvi de bolques durant el dia, donar una hidratació, etc. És impossible. I tenim un problema bàsic, que és que jo crec que els polítics no els importen i el que em preocupa més és que la societat tampoc. Perquè si tot el que va passar durant la pandèmia hagués passat amb nens, ho he dit moltes vegades, estarien cremant contenidors, com que és gent gran, no importa. Hem de canviar, hem de canviar.
Nosaltres aquí a Manresa, cada 15 dies, ens manifestem, la plataforma per la defensa dels drets de les persones grans, ens manifestem contra això, cada 15 dies, davant a la plaça del nostre ajuntament. I comencem tot un treball que en diem la revolta dels cabells blancs. A veure, unes dues o tres cosetes per no allargar-me. Primer de tot, no totes les persones han d'anar en residències, només les persones dependents. Hi ha molta gent gran que els fills els porten allà i no necessiten anar a una residència. Això per una banda. Després s'haurien de fer molts més pisos tutelats per les persones grans que no són dependents i que no han d'anar en residències.
Hem de garantir l'atenció sanitària a les residències. Per tant, treballem per canviar tot això. És que és imprescindible. I això ho hem de fer ja, no podem allargar-ho més.
Maria José Carceleni, Maria Carme Carrió, Sala Bernada, moltíssimes gràcies a totes dues i bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i la Vicky.
En un cas tan excepcional que hi ha hagut ara, el de València, que es necessita tantes mans i tanta gent d'ajuda, per què no hi van els legionaris? O només són per si passa, pot passar alguna cosa, això. Però no seria necessari que aquesta gent també hi anés, a més de passejar la cabra, esclar.
Quin és la és interessant la pregunta. Quina és la funció dels legionaris? En quin cas, doncs, aquest cos té ordres, rep ordres d'actuar, no? En quina circumstància? No sé l'última vegada que es pot parlar de l'actuació del cos dels legionaris. I avui hem rebut allò que ja acaba de passar menys, una carta postal, mireu-la, superben escrita, amb una cal·ligrafia excel·lent, de la senyora Maria Soldevila Saladic, vídua de Julián Romo, de Castellà del Vallès. I ens escriu amb molta delicadesa per dir que l'altre dia li va agradar molt el programa en què les campanes varen ser protagonistes. I li deu agradar la poesia perquè ens escriu aquesta nota. Diu, la campana ens acompanya i el seu és un toc que és un ressò, com la mare que carona el seu fill més petitó. És el clam que uneix el poble en l'alegria o la tristor. La campana canta i plora. Oh, campana beneïda, qui pogués sentir el teu so? Després n'envia un altre adient per aquest to. S'anomena pensament. Sento tocar la campana amb toc lent i amortiguat. És toc trist, és un lament perquè la mort ha arribat. Campana del campanar, tu em parles segons repics i m'anuncies alegries, les tristeses i els neguits. Nostre poble, nostra gent, al repic de les campanes, viu la gesta i el moment. I així a tots ens agermanes, dels més petits als més grans, nostre símbol de germans. Doncs això, Maria Soldevila, se la dic, un plaer de tenir-la com a oient entre nosaltres. Ens apunta que té 93 anys i que per molts anys, no? Gràcies per ser-hi i per aquesta dedicatòria i aquest temps que doncs, ens brinda. I si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia li hem reservat al Pere el Guinardó, de Barcelona. Vol escoltar Montserrat Aimada, la sardana més coneguda de Pere Llorenç Miró, el seu pare.
Montserrat, tu ets flor de puresa, ets la més aimada del jardí. Sols per tu, amb tota gentilesa, ve l'airet amb la rosada del matí. Sa frescor deixa't les dolces fulles un petó i del meu cor una cançó. Montserrat, tu ets flor de puresa, ets la més aimada del jardí. Sols per tu, amb tota gentilesa, ve l'airet amb la rosada del matí. Sa frescor, deixa-te's dolces fulles un petó i del meu cor una cançó.
Que bé que sona Gaietà Renom interpretant aquesta Montserrat Aimada de Pere Lloberes Miró, compositor i poeta. Va compondre tres boleros i una desena de sardanes, la més popular, aquesta amb la que tancarem el programa, Montserrat Aimada del 1958, dedicada a un dels temples culturals i religiosos més importants del país. Montserrat, tu ets flor de puresa, ets la més aimada del jardí. Sols per tu, amb tota gentilesa, ve l'airet amb la rosada del matí. El Pere del Guinardó, la triada. I, per cert, Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. En Pere és un gran interessat en la ufologia. Durant anys ha investigat un grapat de qüestions relacionades amb misteris per resoldre i ovnis. De fet, ha col·laborat en dos programes d'aquesta casa sobre la qüestió, Catalunya Màgica, amb Sebastià d'Arbós, i Sintonia Alfa, amb Andreas Faber-Kaiser. També és un gran apassionat de la música i la poesia, dues passions heretades del seu pare. Recorda com de petit anava a la caseta que el tenor Gaietà Renom tenia a Montcada. Renom i Lloberes eren bons amics. Té algun poema i gaudeix escoltant tot tipus de música, especialment música clàssica i bandes sonores. I ha triat, per acabar, una expressió que li agrada. Quan alguna cosa no té pinta de sortir bé, diu, mala peça al taler.
Doncs fa nits que tenim la mala peça al taler, en el sentit que és una frase, una dita, que la gent, els oients, han volgut saber una mica la seva explicació. Gràcies a tots per fer possible aquest programa i contribuir-hi amb la vostra aportació, perquè no tots ho podem saber tot, però sí que cadascú sap alguna cosa. Fem una prova anant a la Canya. És un municipi petitet, un nucli de població dins la comarca de la Garrotxa. Està repartit entre els municipis de la Vall de Viana i Sant Joan les Fonts. I allà hi ha la Maria. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Veig que fan molt concerts i moltes obres de teatre i moltes gestions perquè la gent pugui donar coses pels de València. Ho trobo molt bé. Però a part d'això, m'agradaria saber com es gestionaran, a qui els donaran aquests diners. Si això es pot saber, si algun ignorant ho sap més que jo.
Exacte, de quina manera es vehiculen, no? Ja és la segona persona que ens ho demana, això.
Ah, sí? No, bueno, com que jo només us escolto començament, llavors ja... Igual ho explicareu i no us veuré, no us podré sentir.
Doncs tant de bo que bueno, poguéssim saber, si no, nosaltres ho demanarem. Quina mena de direcció, com es vehiculen aquests diners? Cap a on van?
Exacte. Perquè passen coses, volia dir el festival, no, les tempestats aquelles a la Glòria, a cap de 4 o 5 anys que va passar encara hi havia gent que no havia cobrat res. Sí, i no havia passat allò de València, però bueno. Jo dic, home, sempre passa igual. Es recullen i al final no saps pas on van.
Sí, que això, diem que la fa desconfiar, Maria.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, vostè veu molt bona voluntat, però dius, bé, a veure, m'agradaria saber quin circuit faran aquests diners, si em dono.
Ah, exacte. Com, per exemple, la Marató, més o menys ho saps. Al cap de 2 anys, jo sí, fan el que van guanyar 2 anys enrere i t'expliquen el que se n'ha fet. Amb això, jo no veig que allà on te puguin anar.
No ho acaba de veure clar.
No.
Molt bé, Maria, no sé si havíem parlat mai...
Puc preguntar una, puc dir una altra cosa?
I tant que sí.
A veure, hi ha una cosa, un anunci a la televisió que m'arrebenta molt, haig de dir-ho. A veure, les mascotes tots han de menjar, se'ls ha de donar menjar, però han de fer aquests anuncis que a la meva li donaré pollastre, salmó, les fruites, les verdures més fresques. Això es pot fer? Digueu que veneu menjar per gossos i per gats i punt, sense dir el que hi posen.
Massa rocambolesc, no?
Home, hi ha molta gent que passa gana, eh?
Sí.
I que d'això no en veu gens. I a mi, això també és una cosa de les que em rebenta. Perdoneu-ho digui
sí,
així.
Sí, sí, sí. Sí, sí, que no se li posa bé veure que es mima tant l'animal.
Home, jo no vull pas dir... Jo en tinc, no en tinc de gas. Tinc els gats del carrer que també els hi dono com menjar, eh? I els hi dono pinso, per descomptat. Però no trobo que sigui legal que els hi posin el que vulguin. Però amb el salmó més fresc, el gomó de no sé un pollastre del corral. Escolta, jo, això, de veritat, eh? Me fa mal.
Maria, sap que qui ve darrere seu truca per dir on van aquests diners? Vol que l'escoltem?
Home, i tant.
No pengi, eh? Oriol de l'Eixample, bona nit.
Bona nit, ho sento molt baix.
Doncs ara t'ho pugem. On van aquests diners?
Mira, jo t'explico la meva experiència. Amb un col·lectiu que hem rebut diners, hem gestionat i hem baixat 3 setmanes. Jo t'explico l'experiència que tinc jo.
O sigui, vosaltres sou uns voluntaris que heu rebut suport d'un nombre determinat de persones en forma de diners.
Amb donacions. La gent, si vol, pot continuar donant diners, encara estem actius, eh?
Uh-huh.
Mira, es diu... voluntaris dana.cat.
Va.
Voluntaris Dana Catalunya.
Maria, què li voleu preguntar a l'Oriol?
Vale. Què fem amb els diners? Mira, t'ho explico. Rebem diners, vale? I llavors, com hem baixat, vam ser els primers que vam baixar, al principi vam baixar només 200 persones per veure què es necessitava. Vale? Què hem descobert després d'haver baixat? 200 una setmana, 600 una altra i 200 l'última. Hem descobert que el menjar ja no cal que baixem menjar, perquè menjar sobra, sobren i te'l regalen. No, a l'IKEA de Sabadí no vol més menjar, tenen per les orelles. És només menjar que es pugui guardar, que són llaunes, arròs, pasta, caldos, tetabrics, i ja està. Vale, això sobra. Aleshores, què fa falta que hem vist nosaltres? Una, per baixar 800 voluntaris ens hem gastat 45.000 euros en transport públic, perquè cap empresa d'autocars ens ha donat ni descompte. Ens costa cada autocar 3.000 euros per 60 persones. Traieu números i surt això, 45.000. Què ens fa falta? Doncs pues, maquinària, carxes, que s'ha de per netejar, bombes i generadors. Per sort, empresaris anònims, alguns amb moltes peres, ens han donat 25.000 euros un senyor que no vol dir el nom només per ajudar. 25.000. Però empresaris de ferreteries ens han donat carxes, que és caríssim, una carxa, amb 300 euros en tenim més de 20. Tenim transformadors que serveix per enxufar la carxa i poder netejar. I bombes d'aigua per poder treure, que els donem als bombers del País Basc perquè ells les cremen i nosaltres els anem donant. Donem botes als bombers perquè se'ls mullen, les seves i les nostres són més bones, perquè són donacions que... Hem comprat botes bones, puntera de ferro, de plàstic, antiperforació dels peus, i tots els nostres voluntaris surten de l'autocar amb un epi de vinil, que és l'epi correcte, impermeable, amb ulleres de veritat, com de natació, i amb mascaretes FP3. Tots surten amb això.
Oriol.
I no tenim cap malalt, ni cap ferit, ni res, perquè anem coordinats, és això.
Oriol, però entens una mica la desconfiança de la Maria, eh?
Sí, jo l'entenc, però el que es tracta és... Si tu agafes i dones donacions a uns com nosaltres tenim, per les xarxes socials, us ensenyem els vídeos que fem cada vegada. Us expliquem quins pavellons hem netejat, quantes escoles hem alliberat de fang, perquè es va entendre a la tercera vegada que vam baixar que ens demanaven els alcaldes... Si podeu netejar escoles, podem tornar a que els nens tinguin, com a mínim, una petita normalitat. I per què serveix això? Perquè quan tu estàs tot el dia entre merda, vale, els pares netegen, però els nens també. I els nens necessiten esbargir-se, escapar-se. I una forma és que l'escola estigui oberta, i no els posem voluntaris, que són d'escoltes, que els fan jocs, que els entretenen, com a mínim, les 12 hores que els altres companys netegem.
Per tant, Oriol, en la línia de la Maria, imagino que, com vosaltres, voluntaris d'Anna.cat, hi ha diverses associacions i cadascuna d'aquestes, doncs, capta les donacions determinades.
Evidentment. Per què? Perquè manca una coordinació. Quin problema hi ha aquí? El problema és el que em van explicar els companys bombers bascos. Em van dir, ojo, Alexis... Ai, Alexis no, Oriol. Ojo, que... Esto es una merienda de negros, en castellà, perquè són bascos. Esto, cuando haya el primer herido, que ya, por mala sort, va a ser ahí, ¿vale? Dirán que no voluntarios, que es peligroso, y venimos los profesionales, que son empresas que las constituirán, las cuatro amigas del PP y del PSOE, y rebran todos los diners de l'Estat, porque ahora la reconstrucción se hace para profesionales.
D'acord. Oriol, no ho podem deixar, no ho allavem allargar més. Maria, no sé si teniu alguna pregunta pendent.
No. Jo veig que sí, que aquesta gent necessiten totes aquestes eines per treballar. Gràcies que hi posin el seu esforç, però que no hi hagin de posar les eines, això ho trobo molt normal. Però aquella pobra gent que se'ls ha rebentat la casa, se'ls ha que tenien allò i que estaven pagant hipoteques, aquesta pobra gent quedaran amb les mans al cap. Ja m'agradarà veure.
Perdona, l'última cosa, el que em fa més cosa, i és quan tots se'ns escapa la llàgrima, és quan marxem i desmuntem el pavelló, tota la gent, l'alcalde, el tio del pavelló, ens diu, quan ho volveréis? I clar, jo quan vaig sentir que la nostra organització s'ha quedat amb poques peles, i que aquesta setmana no baixarem, tu dius, aviat, però clar, no us deixarem.
Ja. Yeah.
És molt dur, que et diguin quan tornaràs, i tu dius, hòstia, no tenim peles, ens les hem gastat perquè ens donen coses però no ens donen autocars. Cap autocar ha volgut pagar res.
Oriol,
45.000 euros amb autocar, és inhumat.
Gràcies per la trucada i a Maria vosaltres. També, a totes dues, bona nit.
Molt bé, gràcies, bona nit. Bona nit.
...38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. 15a, amb direcció i presentació de Xavier Solà. Com un nàufrag, perdut enmig del mar, sense rumb avanço, amb ningú en qui parlar.
Només us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i tan... amb tants anys de carrera, perquè jo, tu saps, perfectament, soc un seguidor que l'escolto sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
Vull cosir-te tots els botons, vull fer-te la vora dels pantalons, vull sergir-te amb fil vermell els pedaços del teu cor. Aquest cop vull brodar-la, vull saber-me tots els patrons, vull que siguin del millor vellut els teus petons, regalar-te aquest hivern la bufanda i els mitjons. Aquest cop vull brodar-la, fer cadeneta per començar, fer bona lletra com ens van ensenyar. La millor merceria del món és amb tu. Sobre segur, cosa'm un cafè.
Bet Rodergues i el tema Tots els botons del disc Segueix-me el fil. La cantant de Súria serà aquest dimarts, és a dir, aquí unes hores, al concert solidari Voces, 20 anys de música pel canvi social, amb la participació dels cors i orquestres socials Voces, i acompanyats de Damari Jalabert, la Judit Nederman, Nacho Terrés, Pep Sala, entre d'altres. Aina Gra, bona nit.
Bona nit. La gala serà a les 7 del vespre a l'Auditori de Barcelona, una festa amb més de 250 músics, principalment joves i infants, i amb un ampli repertori de peces clàssiques i modernes. L'import recollit es destinarà als projectes de formació musical de Voces.
Queden algunes entrades pels interessats. A les 7, dèiem, a l'Auditori. I d'un projecte musical solidari a un altre.
Històries d'amor, uns que sospiren amb il·lusió, l'oxigen que ens fa respirar tots dos. Impossible.
Segur que us sonen molts trets, però ara per ara els hauríem d'endreçar començant dient que és la jove cantant Jasmine Carrisi, filla d'Albano. Albano i Romina Power, recordeu en el seu temps que una d'aquestes germanes no ha aparegut mai més. Allà va haver-hi una desaparició. Allò va ser un drama que després va venir la separació d'ells dos, no em voldria pas equivocar, però hi ha una filla desapareguda que em sembla que no s'ha trascut res. Doncs bé, deu ser la germana, la Jasmine, acompanyada de la Coral Sant Jordi, adaptant al català històries d'amor dels OBK d'aquí de Sant Feliu de Llobregat, abanderats del pop electrònic dècada dels 90, i forma part del disc de la Marató en favor de les malalties respiratòries.
Només perquè ens en fem una idea, necessitem respirar 21.000 cops cada dia. Els diners recaptats aniran destinats a projectes d'investigació que permetin fer avançar la recerca, la prevenció, el diagnòstic i els tractaments per a aquestes patologies.
Ara estic dubtant. No sé si Jasmine és filla
no,
d'una altra...
No, és filla d'una altra, ho he buscat.
D'una altra...
Ho he buscat i
per
no és de Romina Power.
Ah, no, no. És la germanastra, en aquest cas.
Exacte.
És que no se va tornar a saber res.
Això de salsa rosa, de groguisme, no ho domino.
No és que va impactar molt, no? M'ho imagino, una parella de famosos cantants, i va desaparèixer un fill, que et desapareixi una filla, no es va saber més on era aquella noia. És una cosa que els que tenim fills i dius, escolta'm un moment... no la troben, i es va dir de tot i més, i em sembla que no ha tornat a aparèixer. En aquest cas, Jasmine és filla d'una altra relació.
Ah, exacte.
Molt bé. Doncs bé, hem fet una mica de salsa roès.
Sempre va bé.
Molt bé. Què més?
Doctora Bou, de nit.
Ah, sí, estem rebent trucades i propostes, eh? Vindrà cada 15 dies i aquest dijous toca, no?
Sí, mira, la Maite ja s'ha reservat tanda. Diu, explica que pateix una caiguda molt severa de cabell, que sempre n'ha tingut poc i ja va fent alopècia, té 66 anys. De tant en tant pateix un eczema al cap, li acaben de receptar una vitamina i la pròxima setmana li faran una analítica i busca un especialista de cabell i saber on podria anar.
Doncs no és l'única, no?
No, mira, la Carmeta de Sants també li demana per les cremades que ens podem fer a casa.
Si fas una cremada a casa, estàs a la cuina, estàs tocant una olla, una paella, i et cremes, què és el millor? A raig d'aixeta, així perquè regi l'aire, o t'aparto, o l'estaparta, esclar, des de l'aigua, i després anar a la farmàcia, no?, i al metge.
A casa hi posem oli.
Però primer, què és la cura important que convé fer?
Pasta de dents, diuen que també
pasta
va bé.
Pasta de dents, això la doctora Bou en sap molt, eh? És una dermatòloga de referència i de seguida ens dirà, un moment. I a més, escolta'm, amb ella haurem de triar una de les tres nous himnes del Barça, no? Estan patant ja, m'han dit que n'hi ha un que sobresurt més.
N'hi ha un de molt clar.
De molt clar, eh? Doncs la doctora Bou, a veure si també anirà en aquesta línia. Què més?
Doncs mira, obrim el pou, si et sembla.
Sí.
Et puc fer una pregunta personal?
Una pregunta xoc?
No, que has sopat avui?
Avui què he sopat? Deixa-m'ho pensar. Ah, molt bé, una amanida tan bona, tan fresca.
Anar amb aquest fred una amanida?
No, però molt bé, perquè és que una amanida, escolta, hi havia fins i tot fulles d'espinac. Les fulles d'espinac fan molta festa, eh?
Molta.
Si és espinac molta. Fresc i una ben barrejada amb una mica de tot...
I ja aguantes fins les dues amb una amanideta? O...
Bueno, hi ha aquell resum. I tu què has sopat?
Ara em quadré més. Una trista sopa i truita de carbassó.
Molt bé.
Però volia demanar si havies menjat albergínia recentment o...
No, últimament no.
No ets albergine.
Ha de venir bé.
Doncs el pròxim cop que la facis, que la cuinis, pensaràs en aquesta pregunta del Pou de la Isabel de Taradell?
Un conegut em va comentar aquest estiu que les esbergínies, si no estan ben cuinades, poden ser tòxiques. I voldria saber si això és cert.
Doncs vinga, si teniu resposta, ni alliberarem una mica el Pou. I hi ha joia al Pou. I l'altre dia allò que estava molt callat tot i va sentir un uix, 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 uix.
Possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 8, la TDT del Barça Brest a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fes esport, millora la teva salut física i mental. Somriu, redueix l'estrès, augmenta l'energia, enforteix els músculs i les articulacions. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
Catalunya Ràdio.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veiem!
Bye!
Adéu!
A camí de tres quarts, avui toca secció qui m'hauria de dir, no? I no, avui toca què passaria, què passaria, eh? Què passaria si ens arriba una notificació per formar part del jurat popular? És a dir, haver de jutjar un cas que en aquest cas dels jurats populars és delicat, és dels truculents, i no et pots pas... has de tenir una força major per no anar-hi. Això en parlarem d'aquí una estona. Ara anirem a Vic. Carme, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i bona nit a tots els ignorants.
Aviam.
Bueno, volia fer una pregunta, a veure, és que fa temps que ho pensava fer i avui, a vegades ja estic adormida, i avui no és el cas. Doncs jo vaig conèixer el Max Osberg, no sé si algú el recorda, i pot donar alguna mica d'informació. Era un cantant, model, havia fet d'actor, sobretot feia fotonovel·les a finals dels 60, i els 70, i el 71 ell va morir en un tràgic accident de... No, ell no va morir, va patir un accident on va morir el seu representant i un dels músics. Això era ahir va passar, que tornaven d'una actuació, i ell va estar convalescent, ingressat a Pamplona un any, i bueno, després va viure a Barcelona temps, malament, vull dir, va quedar bastant tocat. I farà 10 anys ja del dia 1 de desembre que va morir. I se li vol fer una mica d'homenatge, i a veure si algú tingués alguna informació, algun detall de les actuacions que ell feia. Em va fer sobretot a la comarca de Vic, Girona, voltava bastant, vull dir, feia moltes actuacions.
Com dius que es diu?
Max Osberg, era suec.
Max Osberg.
Estava a Barcelona.
I ara la pregunta és si algú sap quan es fa l'homenatge.
No, es vol fer un homenatge. Es jo vol. Tinc informació que se'm va demanar a mi, perquè jo l'havia conegut, a veure si hi hagués alguna gravació, esclar, estic parlant ja de bastants anys, que pues, algun vegades que graven, que alguna que pogués aportar, vull dir.
No el trobo. Com
les fotonovel·les que ell bueno, sortia en les fotonovel·les, doncs si algun tingués alguna, sobretot les fotonovel·les aquestes corrien molt per les perruqueries de l'època.
Carme, no el trobo. Digue'm el cognom una altra vegada, sisplau.
Osberg.
Max Osberg.
Max Osberg. Sí. OSTBERG. Em sembla que ho dic bé.
Osterk.
Max
Osterk.
Otsberg, amb B, eh? Otsberg.
Història de amor, Jo que no vivo?
Sí, coses, sí, novel·les romàntiques.
Postal discogràfica. Hi ha molt poca informació d'ell, eh?
Hi ha poca informació.
Molt poca, molt poca.
Sí, jo tinc informació de retalls.
Un cantant suec, és un cantant suec.
Sí, suec cantava en espanyol.
Va actuar molt al 1912 a les comarques gironines fins que va patir un accident.
Sí.
El misteri de Max Otsberg.
Sí, és això.
Un altre
cas. I ara el cas és que jo estic en contacte amb un fillol del Max Otsberg. Que viu,
va néixer el 43 a Estocolm, per tant, estem parlant de 81 anys.
Sí, tindria 81 anys, però va, fa 10 anys, farà del dia 1, 10 anys que va morir.
Que va morir, un jove cantant i actor de fotonovel·la.
El dia 1 farà uns 50 anys que van patir l'accident. No, ell va morir el 31 de desembre, farà 10 anys. A veure,
ara I et sona que hi ha en marxa com una mena d'homenatge?
Sí. Estan fent, recullen, vull dir, intenten recollir informació per fer-li un homenatge. Un fillol que ell té a Alacant, bueno, un poble d'Alacant.
Les cançons més conegudes?
I es va posar en contacte amb mi, sí. I em va demanar a veure si era possible trobar algú que l'hagués conegut, del mundillo d'aquella època, o hi hagués alguna petita gravació, a vegades així casolana, doncs, que es feien a les actuacions. Jo l'havia vist molt per aquí a la comarca d'Osona.
Demanem a veure si algú recorda Max Osberg. Cançons com Història d'amor, Love Story, o Jo que no vivo sin ti,
Mia,
Justine... Exacte.
Justine... Sí, doncs, sí, tot això.
Més tard, si potser, n'escoltarem un fragment. I ara et pregunto, tu has format part d'un jurat popular?
No.
No?
No ho he fet mai.
T'agradaria viure aquesta experiència?
Mira, no ho tinc clar. Una meva filla hi va anar-hi, però finalment no la van agafar. O sigui, es va haver de presentar i estava, bueno, vull dir, jo la vaig acompanyar, vull dir, i estava molt nerviosa i tot, i finalment no la van agafar. Jo no, em sembla que no m'agradaria.
Doncs,
ho trobo molt...
Ara sentirem el cas d'una persona que hi ha estat i un especialista en el tema, breument. I què passaria si ens truquessin o ens enviessin la citació. Gràcies i bona nit.
Molt interessant. Moltes gràcies. És la primera vegada que truco, així.
Marquem-ho, això. Vinga. Bona nit.
Va.
Estem acostumats a moltes realitats, però què passaria si...
Què passaria si un dia ens convoquessin a un jurat popular? Acabem de saber que un jurat popular ha declarat culpables d'assassinat amb traïdoria els acusats d'homofòbia pel crim de Samuel Luiz, 4 culpables i una innocent, i han estat els 9 membres del Tribunal Popular, és a dir, no professional, que han estat 5 dies tancats per arribar a un consens en un veredicte que han llegit aquest diumenge a l'Audiència Provincial de la Corunya. Però com s'han escollit aquests membres del Tribunal Popular? I si et ve de gust no anar-hi, pot renunciar? Montse Mestre en va formar part d'un jurat popular l'any 2007. Montse, bona nit i benvinguda.
Bona nit, gràcies, igualment.
Com recordes el moment que vas rebre la citació?
El moment que vaig rebre la citació, la veritat és que no sabia molt bé de què anava, perquè va ser una carta, no estava a casa, i va ser de sorpresa. Sorpresa perquè, bueno, de tanta gent que hi ha, et toca a tu. Com? Això és com les taules de les eleccions.
Exacte, no? Dius, ara jo? Sí, sí.
Però bueno, bé.
I et va tocar jutjar el cas d'una noia xinesa que va matar el seu nadó acabat de néixer. Ella argumentava que el nen no respirava. Què va suposar sí. per tu aquella responsabilitat?
En aquell moment és una gran responsabilitat perquè realment estàs decidint sobre el futur d'una persona.
I vareu declarar la culpable?
Sí, la vam declarar culpable perquè, que era major d'edat, entenc que sabia el que feia, o sigui, és a dir, si tu mantens relacions sexuals pots estar quedar embarassada, i a partir d'aquí, doncs, tu ets responsable. Ella també va ser responsable del seu nadó, però ella va creure que no, que estava mort al néixer, i a partir d'aquí, doncs, el va amagar. Per tant, és una cosa que no em cap al cap de, o sigui, deixar morir una persona.
Mm-hmm. I tots els membres del jurat éreu, com tu, inexperts.
Exacte. Crec que érem tots de la província de Barcelona, de diferents edats, de diferents orígens, diferents feines, que vam decidir sobre el futur d'aquesta persona.
I vau rebre algun tipus de formació al respecte?
No, cap formació. No, només quan t'escolleixen has d'anar a l'audiència provincial i a partir d'allà et fan una mica d'explicació, però formació com a tal, més tècnica o jurídica, no.
Montse, ens està escoltant la Maria Barbancho, que és membre de la secció de Dret Penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Maria, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Què hi afegiries al que deia la Montse?
Doncs poca cosa que afegir. La Montse crec que ha descrit molt bé com és el procés, sobretot des del punt de vista de la sorpresa, no? Perquè el que passa actualment és que moltes persones desconeixen que tenim el dret i el deure, a la mateixa vegada és un dret i un deure, de formar part d'un jurat popular. I és una cosa que moltes vegades se'ns escapa.
I es pot declinar?
Sí. Hi ha algunes raons que s'estableixen a la pròpia llei orgànica del 1995 que possibiliten a les persones que hagin rebut aquesta citació a la que es referia la Montse per al·legar que no poden formar part d'aquest jurat popular. Per exemple, doncs, a partir de 65 anys pots declinar-ho. Si en els últims 4 anys has tingut la bona o la mala sort de ja formar part d'un altre jurat, i si també tens càrregues familiars que suposin una càrrega tan gran que et sigui impossible poder estar, doncs, no sé, una setmana, 10 dies, 12, sense estar a casa.
Uh-huh. I quant de temps et comportarà aquesta responsabilitat?
Clar, això és depèn del cas que et jutgi el procediment en concret. Normalment solen ser casos complexes, perquè no tots els delictes són jutjats a través d'un jurat popular, sinó que podríem dir que són els més greus, no? del propi Codi Penal, com per exemple l'assassinat o l'homicidi. Llavors, solen ser casos que tenen molta prova a practicar-se, la prova s'ha de practicar a les sessions orals del jurat popular, i jo crec que mínim una setmana segur que has d'estar incomunicat cada dia a l'audiència en concret, i després també tens un període de temps que has de pensar i has de votar amb la resta dels companys que formen part del jurat popular sobre la culpabilitat o no de l'acusat. Per tant, entre una cosa i l'altra, molt probablement 10 dies segur.
Montse, és el teu cas?
Nosaltres no, vam estar de dilluns a divendres, i l'única vegada que vam estar incomunicats totalment, sense mòbil, va ser de dijous a divendres, que va ser quan vam haver de redactar i decidir sobre el cas d'aquesta persona.
Maria, està retribuïda aquesta tasca?
Sí, sí que ho està.
Per gaires diners?
Això potser ho sabrà dir millor la Montse, perquè realment ho desconeixo quan arriben a percebre.
Si no recordo malament, però clar, això ja fa uns quants anys, jo crec que eren 60 euros per dia. Perquè clar, deixes d'anar a la teva feina. Sí que és veritat que és una obligació, que no vaig tenir cap mena de problema on en aquell moment treballava, però sí, crec que eren uns 60 euros per dia.
Mm-hmm. I com ho fan la tria, Maria? Com va?
Doncs, com ha dit la Montse, has de ser veí d'un dels municipis de la província on ha tingut lloc aquest potencial delicte. Llavors es fa un sorteig que és públic, a més, pots estar-hi, es fa a la pròpia audiència, que es fa amb la base de dades del cens electoral vigent en el moment que es fa el sorteig. Surten 36 noms, 36 veïns i veïnes. D'aquests 36 veïns i veïnes, el que es fa és citar-los. I a la pròpia citació, això ho pot confirmar la Montse, reben amb la citació un qüestionari. Aquest qüestionari s'ha d'omplir per aquestes persones. Un cop contesten aquest qüestionari, ja es fa com una segona tria, no? Aquest qüestionari conté preguntes com, per exemple, si saps llegir o escriure. Una persona que no sap llegir ni escriure no pot formar part d'un jurat popular. Posteriorment, aquestes persones van un dia a l'audiència on estarà l'acusació particular, l'acusació popular, en aquest cas representada pel Ministeri Fiscal, les defenses, i tant la defensa com l'acusació tenim la possibilitat de recusar a dos membres cada part, no? Per quines raons, em preguntaràs, probablement, doncs no fa falta al·legar un tipus de raó concreta o un motiu concret. El que fem normalment els advocats és els plantegem una sèrie de preguntes, que tampoc hi ha cap límit o condició prèvia de quin tipus de preguntes els hi pots preguntar. Jo els hi puc preguntar des de què els hi sembla la immigració, a què pensen del matrimoni homosexual. I arrel de les respostes, doncs tu, sense cap tipus d'explicació, pots considerar que la persona número 17 no és adient pel teu cas, pels interessos que tu estàs representant i que vols que no formi part del jurat. I d'aquesta tercera tria, no, que ja seria la selecció pròpiament dita, acaben quedant només 11 persones.
La Montse potser esperava que la recusessin.
No, a més, el meu nom va sortir el primer. Vaig ser la presidenta del jurat popular.
Què n'ha quedat, Montse, d'aquesta experiència? És recomanable?
És recomanable. Per una banda, pots veure com funciona tot un procés judicial. Per altra banda, perquè de vegades opinem sobre casos que poden haver passat i com a civil tu pots... Moltes vegades critiquem o diem això no ho faria així perquè les persones de peu de carrer potser veiem les coses d'una altra manera. I que tenim també una visió, o sigui, tantes persones com jurats populars tenim una visió. I de vegades només el propi jutge només en té una. D'alguna manera podem, bueno, veure diferents versions, vessants del tema i podem, bueno, doncs decidir. Però per altra banda també penso que, clar, potser no tenim una formació jurídica com per poder decidir sobre la llibertat o no i el futur d'aquesta persona jutjada.
La veu justificable, la figura del jurat popular?
Doncs jo penso que sí. Jo penso que, de fet, el jurat popular és una figura de caire totalment liberal. En els moments en què no ha estat vigent han sigut els moments on no vivíem en democràcia. Jo crec que és un dels drets que tenim com a ciutadans en un estat democràtic participar de les funcions públiques. I em sembla una bona idea. És una bona escola de ciutadania, com deia un professor meu de dret penal. Una bona escola de ciutadania. En el sentit de veure exactament, com deia la Montse, que m'ha agradat moltíssim el que ha dit, de que molts cops veus com la gent expressa opinions de casos jurídics que no tenen gaire idea del que realment ha sigut la prova. Llavors, jo crec que és bona idea.
Ja fa 3 dècades que a Catalunya existeix la figura del jurat popular i per això mateix que no ens estranyi si algun dia rebem una situació per formar-ne part, com li ha passat a la Montse Mestre el 2007. Hem sentit el seu testimoni amb l'ajuda de Maria Barbanxo, membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que demà, em sembla, Maria, comenceu, no?, un jurat popular.
Sí, ha donat la casualitat que justament em truques i demà me'n vaig a Palma, Mallorca, perquè tinc la gran tasca davant meu de representar la família d'un noi, que el que nosaltres anem a dir, jo sóc l'acusació particular, és que ha sigut assassinat per altres dues persones. I comencem, com tu bé has dit, Xavier, demà al jurat popular a l'audiència de Palma, Mallorca.
Doncs els millors desitjos i més que agraït per al vostre temps, Montse i Maria, una abraçada i per molts anys.
Una abraçada.
Moltes gràcies. Bona nit.